A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Toni Fuster.
És la una del migdia i 5 minuts. Com estàu? Benvinguts a Esport 3 i B3 Ràdio. Rebeu una salutació de Joan Jiménez, del control tècnic, Gavi Fortesa, la producció i redacció, i de qui vos parla, la coordinació, Toni Fuster. El futbol ocuparà gran part del programa. Parlarem del Real Mallorca. I què passarà els pròxims dies amb l'encara entrenador actual Martín de Michelis? Si partirà l'argentí el Leipzig, qui quedarà? Qui vendrà? O si finalment se queda el tècnic, ara que crec que no, després de tot el que ja coneixeu. Qui podria ser un bon entrenador per suplir de Michelis, per preparar la temporada de segona divisió? El Mallorca ja fa tard en la planificació esportiva, sí que envia de tècnic. Un altre perfil amb unes altres idees, un altre perfil amb un altre estil, jugadors que podrien decidir finalment canviar d'aires. En parlarem amb Francesc Xixi Soler, ets capità del Real Mallorca, i també amb els nostres companys Gavi Fortesa i Miquel Verger. Per altra banda, Espanya debuta avui al Mundial. A partir de les 6, Atlanta contra Cap Verd, primer partit del combinat que dirigeix Luis de la Fuente. Això diu el seleccionador.
Para nosotros el partido de Cabo Verde, creedme, es el partido más importante del Mundial. Así lo afrontamos. Y la medida que lo hagamos así, estaremos más cerca de sacar adelante el partido, porque no va a ser fácil. Siempre te sorprende alguno con una actuación o un entrenamiento especial, pero al día de hoy, en este momento, sabiendo que están todos disponibles, la idea que tenía en un principio es la misma idea y vamos a seguir con ella.
España, tot i que el seleccionador Luis de la Fuente no se fía del rival, la favorita per guanyar aquest primer partit i de forma clara. Aquesta matinada, el grup E, Costa d'Ivori 1, Equador 0, el grup F, Suècia 5, Tunísia 1, ahir vespre, Països Baixos i Japó van empatar 2, i avui a les 9 del vespre també es disputarà el Bèlgica-Egipte del grup G. El play-off descens a primera divisió, ahir a la Rosaleda, Màlaga i Almeria van empatar 0. Partit d'anada de la final. Dissabte sabrem quin dels dos puja a primera divisió. Es disputarà la tornada a l'Almeria Stadium. Més cor a l'extrem esquerra, Juanmi Durán, nou jugador de Poblense. Durán ha jugat aquesta temporada a l'Atlètic Balears. I Rotsan Bolduc, fitxatge del Balear femení, defensa canadenc de 18 anys, primera incorporació del conjunt blanc i blau per aquesta pròxima temporada. La penya esportiva Sant Eulari va treure un valuós empat a un gol al camp de l'Arena d'Armilla, partit d'anada de la final del play-off d'ascens a segona federació. Un resultat que dona opció real d'ascens. Veurem què passarà dissabte en el partit de tornada a Sant Eulari. Ramiro González, l'entrenador de la penya.
Levantar un 1-0 que apenas estaban acercándose con el ambiente, ellos metidos, y dar ese paso adelante, orgullosísimo de los jugadores porque es lo que digo, estamos preparados. Ya desde aquí animo a que ojalá tengamos el ambiente que han tenido ellos aquí, porque eso impulsa mucho, ¿no?
I avui és un dia per felicitar la penya esportiva Sant Jordi d'Eivissa i també a la Unió Esportiva Arenal, que tornen a la tercera federació. Els pitiusos aconsegueixen l'ascens després de guanyar per 2-0 a la pròrroga al Pòrtol, el de Marratxí, recordant que havien guanyat per 1-0 al partit d'anada, i Serenal, que s'imposa per 1-4 al camp del Sant Jordi i puja també a tercera, gran remuntada del conjunt que entrena Andrés Troya, el germà, recordeu, d'Òscar Troya, de l'Atleti Balears, perquè recordant que l'anada l'Arenal va perdre per 0-2. No tot el futbol, el que ha passat el cap de setmana. Nil Riudebitz s'ha penjat la medalla de plata al Campionat d'Europa de triatló paralímpic disputat a Tarragona. Recordem, l'esportista maonès ha quedat per darrere Alexis Anquinquant, el gran dominador de la categoria de la classe PTS4. Ha entrat segona meta, 1 minut i 36 segons del guanyador, després de completar aquests 750 metres de natació, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 quilòmetres de cursa a peu.
Aquesta medalla de plata, per jo és una satisfacció enorme. És molt complicat es guanyar aquí amb l'Alexis Hankinquan, que demostra que té un nivell boníssim. La meva carrera ha estat de menys a més, no? He sortit a quart de Saigo, he anat remuntant en bici fins a segona posició i després... corrent, he pogut solventar aquesta segona posició i la veritat que és superbon resultat. Estic molt, molt satisfet.
L'atletisme menorquí, notícia, perquè l'equip masculí del Bo Esport Menorca s'ha proclamat subcampió de Lliga de Primera Divisió i ha aconseguit l'ascens a la Divisió d'Honor. En bàsquet, Juana Camilion torna a triomfar el 3x3. La mallorquina i les seves companyes han aixecat el Women's Series de Viena després d'imposar-se per 20-14 a Ulan Bator a la final. Destaca també l'actuació de Blanca Millana, nou fitxatge de l'Azul Marino, que ha acabat la final en 7 punts. De Camilion ha estat la gran protagonista del torneig en 6 rebots i 3 assistències. Clau també s'ha endut a la final. Parlàvem de l'Azul Marino, d'on l'equip femení ha tancat la plantilla amb el fitxatge de la seva jugadora estrella, Sika Kone, la pivot de 23 anys, nascuda a Mali, que actualment està jugant a la NBA femenina en les Atlanta Dream, arriba procedent de l'Estepona. El PAM Futsal diu adeu a la temporada després de la derrota d'Immúrcia. Avui, per cert, la Fundació Miquel Jaume i la UIB han signat un conveni per la creació d'un equip universitari femení de futbol sala. I en trot, Nike de Font, conduït per Toni Valls, guanya el Gran Premi de Manacor amb un temps d'un minut i de 8 segons. El favorit no dona opcions als seus rivals i torna a guanyar un Gran Premi, com ja va fer fa un dies a Palmes. Toni Valls.
A la sortida hem pres un pot de precaució perquè estava un poc nerviós que vaig avui i s'encalentiment m'ho havia botat a les sortides, un parell de pits. I havien d'assegurar els primers 150 metres que no m'ho fes un fallo. I una vegada que el cavall està llançat, després és molt bo, és un cavall fantàstic, és molt complet i té velocitat, té resistència i llavors, quan ha estat en marxa, m'ha anat a cercar el cap i ha dominat fàcil, és la veritat.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i 12, Esports 3 IB3 Ràdio, per parlar del Real Mallorca i tot el que envolta la plana esportiva en l'espantada de Martín de Michelis. Parlam amb en Miquel Berger, que el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Miquel, bon dia.
Bon dia, Toni, com estàs?
Molt bé, ha intentat millorar un poquet aquest so. Ara d'aquí un distant s'incorpora també el nostre company Gavi Fortesa i també l'ex-capità del Real Mallorca, Francesc Xixi Soler, que parlarem amb ell perquè... amb experiència que té en Xixi Sobrada, mos podrà parlar un poquet també d'aquest Mallorca i de com ha de ser un poquet aquest perfil de nou entrenador a segona divisió. Pròximes hores, un dia d'aquesta setmana es confirmarà, Miquel, que Martín de Michelis deixarà el Mallorca per fitxar amb el Leipzig, l'equip de la Bundesliga alemanya que jugarà la Champions. M'imagino jo, com l'altre dia vàrem parlar, una vegada que se confirma aquesta notícia, que el Mallorca encara no ha fet cap confirmació oficial, però que ja tot fa indicar que se n'anirà. M'imagino que amb l'expectativa encara i també amb la sorpresa de com Martín de Michelis deixa penjat el Mallorca, no, Miquel?
Sí, la sorpresa ja suposo que ja més reposada després del cap de setmana llarg de silenci, reflexió i feina per part de la direcció esportiva, doncs ja a poc ja va deixant pas un poquet a veure quins moviments fa per substituir per substituir Martín de Michelis al Mallorca. Bé, veurem quina és la solució que pren Pablo Ortés, que queda, òbviament, també molt tocat, sobretot també la seva planificació, perquè estava molt conduïda a les voluntats de Martín de Michelis, que ha deixat, o segurament haurà deixat tirat el Mallorca amb aquesta espantada cap al Leipzig, i el Mallorca, òbviament, no dirà res fins que el de Michelis no pagui la clàusula de... Exacte, no pagui la clàusula de rescissió, òbviament. Mm-hmm.
Jo vull pensar que està firmat, Vull pensar que Pablo Ortell va deixar firmat, i no per Oulat només, sinó que firmat les dues pròximes temporades,
Bé, jo entenc que sí, perquè el Mallorca ho va fer públic, ell va també fer unes declaracions amb el club. Jo, en aquest cas de temes jurídics, no som un expert, però no sé si el fet de no tant de que el Mallorca ho hagi anunciat públicament i oficialment, sinó també que ell mateix hagi respost a una entrevista donant per fet aquesta renovació. No sé si és suficient, però més enllà d'això jo vull pensar que aquest tipus de notícies oficials per part del club no es fa, sinó està tot tancat.
Aquests dies han pogut també, i aquest cap de setmana que han tingut descans, entre cometes un poquet també, perquè aquesta actualitat i tota aquesta darrera hora m'haurà fet estar en contacte també amb gent, amb representants, amb persones que coneixen perfectament un poc com funciona tot això. Les meves informacions, Miquel, apunten... Qui va ser qui va convèncer a dur a Martín de Michelis en el Mallorca quan se va destituir a Iago Barrasate? Les meves informacions apunten que va ser el seleccionador argentí, campió del món, Lionel Scaloni, el qui va convèncer Pablo Ortells, no sé si per compromís, no sé si per amistat o on va que, amb Scaloni, però l'oferiment a Ortells va ser d'Scaloni, que recordem, té passat també com a jugador del Mallorca. I que viu aquí, campió del món, en definitiva. Bé, jo també m'enfia, que un campió del món d'Argentina, un paisà, en aquest cas de Martín de Michelis, t'aconsell. Ara, també la direcció esportiva, amb Aritz Aduriz, amb en Martín, el propi Pablo Ortells i companyia, vull dir, no sé, haver d'anar a cercar una altra opinió, que per ventura, ja t'he dit, que no és que ells vagin a cercar aquesta opinió, que per ventura ha estat el propi Scaloni que se va oferir i va dir, escolta, hi ha aquesta possibilitat, si la voleu, hi ha en de Michelis. Però, escolta, si això és així, també, queden ben malament, segons qui, queden ben retratats.
Sí, però bé, moltes vegades les qüestions funcionen així, no? És a dir, no sé, jo me'n recordo amb en Javi Recio, que ell, que era molt, molt sincer, ell deia que en Martin Valiant i en Ante Budimir li van haver d'avisar perquè eren dos jugadors que estaven fora de l'abast del Mallorca. No sé si també la direcció esportiva també pensava que en Martín de Michelis era un entrenador fora de les capacitats del Mallorca. No sé, jo sé que en Pablo Ortells sí que estava molt confiat en l'arribada de Michelis, en el sentit que jo vaig poder xerrar amb ell d'una manera molt breu, però em va dir que aquest entrenador aniria cap a dalt, i jo crec que no pensava que seria tan aviat ni molt manco, i més després d'haver-lo renovat fa un parell de setmanes, però bé, és cert que numèricament la feina de Michelin no ha estat dolenta, ha estat insuficient per salvar l'equip després de fallar en tres partits claus, que han condemnat el Mallorca a la segona divisió, però bé, el vestidor sí que estava amb ell, suposo que el vestidor també està estoradíssim amb tot el que està passant, i bé, era un home de la confiança, on Pablo Ortiz tenia tota la confiança per poder aixecar l'equip i conduir-lo de nou cap a la primera divisió. Ara, pues tot comença de zero, i en menys setmanes, òbviament, i ara amb la urgència de tancar un entrenador que, pel que jo sé, el Mallorca feia feina a principis de setmana amb una llista de 10 homes.
S'uneix a la nostra
tertúlia. Òbviament s'anirà reduint, sí.
Clar que sí. S'uneix també Francesc Soler. Xixi, ets capità del Real Mallorca, que m'imagino que també està estorat, no?, un poc per aquesta notícia. Notícia que jo l'altre dia, quan li vaig telefonar, no... A veure, mem, no ho veia molt clar en el principi, però m'he dit, escolta, podria passar. Sí, Xixi, bon dia.
Què tal, bones?
Com va això?
I va bé, hem de dir, comptant aquesta calorada. Prendrem un estiu salat.
Sí, no?
Sí. A tots els àmbits, crec jo.
Tots els àmbits. Sorprès, no? Perquè ell ho va fer ja com a jugador a Atlètic de Madrid fa de bé 11 temporades. I ara com a entrenador, que passi una cosa d'aquestes i que li passi justament a Mallorca, ja n'hi ha, no?
Sí. Sorprèn. Bé, ja no me sorprèn res en aquest món, sincerament. El que passa que sorprèn no el fet de sorprèn-se egoisme d'aquesta gent. De mirar per ell, bueno, en principi és normal, però no sé, antigament si donaves la teva paraula i te comprometies, pues bueno, miraves un poc més, diguéssim, aquest sentiment. Ara no, ara tot és el meu interès. De fet, crec que hasta se'n va i tot sol, o casa de Sant, que no sé si és...
Sembla que partirien amb un analista, sembla que s'aniria amb un analista, eh? I tot fa indicar que entre demà i dimecres se confirmarà ja per part de l'ESIC el fitxatge, perquè també hem de pensar que abans, ara mateix, hi ha un entrenador que l'haurien d'acomiadar perquè pogués entrar en aquest Carl Martín de Michelis. Saludant també en Gavi Fortaleza, que s'incorpora en altre. Sí, digues, Xixi.
No, Miqui, jo he dit de que Miqui, un entrenador que ha conduït el Leipzig a la Lliga de Campions.
Sí.
Sí, és que també, és a dir, de Michelis baixa un equip a segona divisió, un equip mínimament assentat a la primera divisió, és cert que el va agafar en zona de descens, però que tu no has deixat de baixar un equip amb 5 temporades, que duia 5 temporades consecutives a primera divisió, i te'n vas a Alemanya a un equip que el teu predecessor t'ha deixat en Lliga de Campions, però bé.
Te'n vas a Alemanya perquè el director esportiu de Red Bull, que era en Jürgen Klopp, no? Que està ficat allà, te vol, sí, perquè no va de l'altre.
Sí, jo crec que és més en Mario Gómez, no sé si vos en recordar, un davanter d'ascendència hispana, però que era internacional amb Alemanya, va jugar aquella final contra del 2008 contra Espanya. Ell és, Jürgen Klopp, dient que és el director esportiu del grup Red Bull, i Mario Gómez és el secretari tècnic. I és un poquet, i té una molt bona relació amb Mario Gómez, amb en Martín de Michelis, i ha estat ell qui ha promogut el seu nou, qui, òbviament, han convençut en Jürgen Klopp. Perquè és cert que aquesta gent, en Mario Gómez i en Jürgen Klopp, és a dir, els que duen el grup Red Bull esportivament, no tenien bona relació amb el tècnic del Red Bull, que sí que tenia bona relació amb el que era el director esportiu concreta i únicament del Leipzig.
M'havia regirat el cop quan he sentit Mario Gómez. Digue,
no és del Mallorca, no.
No era aquell, Xixi, no era Mario Gómez que coneixem, eh?
No, és un altre, sí.
Gavi Fortaleza, bon dia.
Bon dia a tots.
Ara, me feia ganes també sentir un poc la opinió d'en Gavi, una persona que també emet del Palma Futsal, lògicament, segueix molt de prop també un poquet aquesta actualitat del Real Mallorca, una persona que ha estat molt de temps també vinculat un poquet en aquesta actualitat, ja no tan sols d'Iveta Ràdio, sinó altres emissores, i a la SER, en aquest cas, i compta molt un poquet. Tu havies vist una cosa igual?
L'altre dia, des de Múrcia, al temps de descans, varen fer un 5 cèntims de tot això. Jo només diré, a part de que jo això no ho havia vist mai, talment com ha succeït, mai. Per cert, ni una banda ni l'altra han sortit a dir res. Ningú parla aquí.
No, fa...
Tot és fantàstic.
No sé, 10, 11 dies, per mi, no?
Mira, jo vaig tenir l'oportunitat... Jo no segueix que el Mallorca dia a dia com altres temps, però va coincidir que jo vaig anar a la presentació oficial de Martín de Michelis a Somos. Mira, jo aquell dia ja no m'va agradar gens. I ara sembla que és oportunisme. Mira, no m'va agradar gens perquè ja en aquella primera roda de premsa va fer un munt de justificacions de coses que no li havien demanat. I això, aquestes coses, això ja me donen mala espina. Tot d'una va dir que ell no havia vingut aquí a mostrar-se ni a posar-se a la vista de qualsevol, si no t'han demanat per això. Per què ho dius? Me sembla que inconscientment ja es va delatar. Perquè si no t'han demanat per això, per què ho dius? I després, enhorabona en el Leipzig, perquè, clar, han fitxat un entrenador que el seu currículum és... el filial del Bayern de Múnich, engegat a River Plate, i descens del Mallorca. Una joia.
Doncs així està aquest panorama. I ara, Chichi, davant d'aquesta situació, clar, tot això ara ja fa tard en la planificació i de més, no? Perquè aquest home, m'imagino jo, que havíeu donat una llista a Pablo Ortega de fitxatges, de gent, d'altres, de baixes, d'ho haver xerrat també amb jugadors, intentar convèncer futbolistes, i ara, clar, tot això, a dia d'avui, dia 15 de juny, quan falten possiblement entre 20 i 22 dies per començar la pretemporada i no tens entrenador...
Perdona que interrompes aquí. Ja no tenia entrenador del Mallorca. Vull dir, De Michelis va arribar a un acord amb el canal que dona el Mundial per fer comentaris de la selecció del seu país, que és una selecció que probablement pot arribar molt lluny, fins, no sé, a semifinals, per exemple, per no dir la final. Aquestes dades ja coincidirien amb una pretemporada començada. Què vol dir? Que no seria aquí per entrenar l'equip, que seria fent comentaris del Mundial. O sigui, és que...
Bueno,
és
en principi,
que és una presa de pèl absoluta.
Els comentaris que jo tinc entès de Michelis se fan de Barcelona. M'imagino que sí, que estaria aquí.
O no.
Vull pensar que sí.
I planificant, no? Planificant i preparant els partits d'Argentina.
Ja. Com ho veu, Chichi? Mala espina, no?
Sí, val més... si se produeix això que se produirà, perquè sempre que un jugador o un entrenador se'n vol anar, se'n va. Jo crec que convé més... no allargar més la potada i cercar un entrenador i començar la pretemporada. El que hem xerrat altra vegada, començar amb un 70% de la plantilla per tenir una certa tranquil·litat i veure què és el que t'ha de menester, no? Llavors, tens temps per invertir o per sortir un altre jugador interessant, però jo que lo interessant seria començar a tancar aquest episodi quan tantes, cercar un entrenador acord amb el projecte que tindrem i començar a fer fitxatges, perquè crec jo que també hi ha molta feina en so refer sa plantilla.
Com ha de ser l'entrenador de segona divisió?
Bueno, que conegui sa categoria, que conegui l'estadi, que conegui el perfil de jugadors, que tingui experiència, crec jo. O com a mínim que sàpiga el que està un projecte i un club de Santiago que té el Mallorca. Llavors pues, també ha de començar bé, ha de tenir sort, no ha de tenir moltes lesions. Bueno, això farà que l'equip pugui rodar, però ve tothom comentar el que van xerrar l'altre dia. L'any, la temporada que ve, haurà 14 o 15 equipos que són candidats a l'ascenso, no només el Mallorca. Recordem que haurà el Cádiz, haurà l'Esporting, haurà l'Oviedo, tots aquests equipos seran candidats.
I és que s'han fet fort, el Leganés, que ha estat a punt de davallar, perquè deu tenir un bon pressupost, en Miquel Berger, que Mero Manco domina un poc tot això, el Girona, que ha baixat també.
Sí, després que van baixar la temporada passada no ha pujat ningú, ni el Leganés, ni el Valladolid, no recordo quin és l'altre, no ha pujat ningú.
Les Palmes, amb això...
És una nota que dona a entendre lo forta que és aquesta competició i lo important que és començar bé i estar allà dalt.
Sí, són dos anys que no puja cap dels equips que ha descendit, són dues temporades consecutives, i el Leganés, posava l'exemple del Leganés, el Leganés era l'equip que amb més límit salarial i es va salvar un partit agònic la darrera jornada, és a dir, la segona és un poc així. El Mallorca, òbviament, té la petit avantatge, que no és tan gran, sobretot respecte al Girona, de que la clàusula per d'ajuda per l'ascens és molt important. Ara, s'ha de volar emprar aquesta ajuda en un any o en dos, tens la possibilitat, i s'ha de volar rebre aquesta ajuda i posar-la damunt la gespa, perquè no sé si el club té altres tipus d'interessos econòmics, ja sigui per deute o el que sigui, per no reforçar l'equip amb tots aquests diners. Ja veurem, és cert que el Mallorca ja fa tard, o el Manco s'ha retardat un poquet aquesta, aquesta planificació, però bé, la Lliga està com està i no sé el que pitjor està, perquè clar, l'equip que estarà més endarrerit serà de Màlaga o Almeria, qui no pugui, que haurà de començar dilluns un nou projecte sense saber el dia anterior en quina categoria jugaria.
Ja. Xixi, ara que se'n va també en Vedat Muriqi, en sort 23 gols que ha marcat el Mallorca, és una prioritat trobar, m'imagino jo, un home gol, no? Un home gol de segona divisió, que sàpiga on se colga el dimoni en aquesta categoria.
Sí, però és difícil. És difícil ja totes les categories. L'estil de joc que s'ha de fer anteriorment, pues, en post-centro, pues, dona que no hi ha quasi delanters, no? Trobar un perfil com en Muriqi si ja és difícil, o Budimir, que han tingut darrerament. Fins que ara els delanters, 8 gols, 9 gols, és una bona cifra, no? La temporada d'enguany de Vedat Muriqi ha estat extraordinari. I la segona, bé, segona i primera és, a tots dos és important que teniu un referent d'aquest estil i saber que com a mínim tindrà garantitats una vintena de gols entre els que fa Doni i aquestes coses. Mm.
A banda de tancar amb en Xixi, perquè sé que té un poquet de pressa també, i avui debut a la selecció espanyola, i vaig dir que també m'agradaria conèixer un poquet, no?, aquesta sensació que tens damunt el Mundial. Ara després ja en parlarem amb en Miquel Verger i amb en Gavi Fortesa. Avui debut a Espanya, com veus un poquet la selecció?
Hombre, jo crec que és il·lusionant. Jo crec que estan tres candidates a arribar fora. No t'ho vull dir a guanyar, ojalà sí, però que estan tres candidates a fer un camí llarg en aquesta competició. Hi ha partits que no has d'estar molt fi, no te pots equivocar, però bueno, crec que tenim plantilla per arribar fora i per donar moltes alegries.
Uh-huh. Ara, la darrera hora de la selecció, mira per on passa amb el fitxatge de Marco Corella per Real Madrid, eh? Han arribat a un acord Madrid i Chelsea, 6 pròximes temporades, un dels millors laterals esquerres possiblement del món, diria jo, no?
Per això és un fitxatge absolutament sorpresa.
Estrella, eh? I
ningú comptava amb això, sí, i me sembla que és un bon fitxatge.
I ja l'oficial, perquè el Madrid ho ha fet oficial, ja.
I ara el Madrid ja té 4 laterals esquerres, no? Uh-huh. Que fa.
Bueno, en pot deixar 2, eh?
Cada temporada fitxo un lateral esquerre a Madrid.
Sí, sí, sí.
No sé quant d'anys.
Escolta, Xixo, jo me recordo quan el Mallorca cada any cercava un lateral dret i sempre jugava a la Izola.
Sí, també és vera, també és vera. Donava, qui venia, bueno, també donava rendiment, però no la Izola sempre se feia.
Fort.
Amb el puesto perquè tenia les coses clares i sabia que primer era defensa i llavors ja el que ve aquí.
Quins són els teus favorits del Mundial?
Pues jo diria que Marroc, Espanya... Marroc, Espanya, França, aquests tres, i hi haurà una sorpresa que arribi fort i que pugui donar també un bon rendiment.
Mm. Molt bé, i de... Francesc Gisolet, ets capità del Real Mallorca. Ja seguirem parlant d'un altre moment de la situació, del tema, i esperant que en millors condicions que ara mateix s'estan plantejant pel que veig per les oficines de l'estadi de Somos. Gràcies, Xixi, com sempre.
Vinga, un saludo.
Un saludo. Vinga, a la 1:32, Miquel Verger, per anar tancant amb el Real Mallorca. Estarem pendents aquesta setmana perquè ha de ser una setmana diria definitiva, no? Decisiva i definitiva ja per tenir entrenador. És dir, si un se'n va, sí, han de fitxar un ja, no? No crec que esperen molt més.
No, jo crec que el Mallorca entre avui i demà hauria de tancar l'entrenador. Altra cosa és que no el pugui fer oficial fins que de Michelis no faci oficial la seva partida cap a Leipzig. Però vaja, jo crec que sí que no crec que el Mallorca pugui ni vulgui deixar córrer més temps abans de tancar un entrenador, perquè també hem de pensar quin perfil d'entrenador vindrà, perquè depenent de l'ambició en la contractació d'aquest entrenador, segurament aquesta persona tal volta digui que també es vol l'encarregar dels fitxatges. Així que ja veurem, si és així, ha d'arribar quant abans millor, clar.
Mm-hmm. Pimienta, Lizzi, Borja Jiménez, Dober Riera, no sé, sí, una sèrie de noms que han sortit a les darreres hores, sí, de candidats, perquè també són entrenadors que no tenen equip, lògicament, i que
sí,
són representants o farem ofereixen en el club, sí. I el Mallorca sí. també està per triar, però m'imagino que també n'hi ha d'altres que lògicament ara no han sortit i que deuen estar també dins l'agenda d'en Pablo Ortiz.
Sí, Pablo Hernández també del Castelló, és un dels que sona, però sí que és cert que crec que no té contracte, però sí que és una persona molt vinculada a la propietat del Castelló, ja veurem que és el que passa, i segurament en tots aquests cas que hem esmentat, el Mallorca ja ha xerrat.
I si no, que facin una oferta en De Michelis.
Sí.
A veure, menys, com acaba aquesta situació. Mira, fem una petita aturada a la 1:34 minuts i canviem del Mallorca, volem a la selecció espanyola, perquè avui a les 6 debuta en el Mundial contra Cap Verd.
A IP3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3. IP3 Ràdio és esport.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. La informació poliesportiva a Esports 3 i B3 Ràdio.
Avui a les 6 Atlanta, que és Espanya, Cap Verd i De La Fuente, que no se'n fia gaire del rival.
Aquí es difícil conseguir cualquier resultado, ganar cualquier partido es muy difícil, y ganar un campeonato del mundo, pues imaginar lo que puede significar y lo difícil que es. Entonces, desde la humildad, desde la prudencia, desde el día a día, desde Cabo Verde es el partido más importante del Mundial, iremos paso a paso y veremos hasta dónde nos lleva. Pero estamos con mucha confianza, obviamente eso también debe ser así, con respeto a todos, pero con confianza.
Això només acaba de començar i el míster seleccionador Miquel, amb bones, prudent.
Sí, el que ha de dir, no pots més esperar Cap Verd ni molt manco i bé, amb la confiança que té el seu grup, que això sempre ho ha dit i el grup li ha donat raons per continuar amb aquesta confiança i veient la prudència també d'un partit que mai és fàcil debutar a un Mundial, tot i que el darrer, el Mallorca-Espanya va debutar amb una golejada històrica contra Costa Rica. Veurem avui què és el que passa i com es troben els jugadors tocats.
Sí, en Lamin.
El Mundial que Espanya va guanyar, Nico, va començar perdent 0-1 davant Suïssa.
Sí.
I les caretes ahir de la banqueta d'Alemanya, quan Curaçao va empatar el partit, després va passar el que va passar, no? Però hi estava ben clar.
No, van ho imaginàvem.
Però quan Curaçao va empatar, les cares a la banqueta d'Alemanya eren... I això no estava pressupostat, S'han d'anar alerta amb els partits. Això és un Mundial, s'ha de jugar... I has d'oferir la millor imatge i tenir la millor de les sorts en moments puntuals, perquè si no, qualsevol te la fa.
I avui, per cert, el que comentàvem amb en Chichi, o d'en Marco Corella, jugador que ha signat per sis temporades
no?
Pel Real Madrid, també n'ha parlat, lògicament, ja ha estat la primera pregunta que vam fer de la Fuente, sí. Dir, a banda de Cap Verd,
això sempre passa.
Cucurella,
sí.
Nom propis, això és una de les coses que agrada, les rodes de premsa, nom sí. propi, deixar d'un altre, i així s'allarga en mitja hora, les rodes de premsa, si
sobretot si l'actualitat té a veure amb el Madrid i el Barça.
Perquè, deuen dir, i què de parlar de Cap Verd, de què vol que digui, una vegada que deixem la seva opinió, i d'en Cucurella ha dit això en De La Fuente.
Cucurella, no hablo de lo de los clubes, yo solo hablo de, si me preguntas qué significa Cucurella para la selección, creo que es un valor seguro, creo que lo habéis visto, es una apuesta convencida, pero no para la Eurocopa pasada, ni ha sido desde siempre. Es que lleva, Cucurella lleva con nosotros y conmigo especialmente desde que tenía 17 años. Y sé el rendimiento que es, que da, sé las condiciones que tiene, sé el potencial futbolístico que tiene, sé la capacidad que tiene para gestionar momentos de máximo estrés en un terreno de juego, que es muy difícil. Y Cucurella siempre es un valor, insisto, valor seguro, siempre está bien. Y entonces, para la selección, podría ser uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, sin duda.
Te pareixo tu també, no, Miquel?
Sí, 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 sí. Jo crec que és un dels molts jugadors que segurament va demostrar un nivell que ningú esperava aquella Eurocopa que va acabar guanyant Espanya. És una d'aquestes, no diria aparició, però sí d'un rendiment superior del que s'esperava i del que havia fet fins aquell moment, i ara ja és un jugador establert totalment a l'elit del futbol europeu, i ara encara amb el seu fitxatge pel Real Madrid encara més.
I si te'n recordes, Miquel, a la passada Copa del Món de Clubs va arribar a jugar en el doble pivot del Chelsea i va donar un rendiment espectacular al doble pivot també, eh?
Sí, però bé, jo suposo que aquí serà...
Suposo que sí.
Serà, que és curiós també els fitxatges que ha fet el Madrid, encara que no els ha fet tots oficials, tot són reemplaçaments de jugadors que varen fitxar i entrenadors, sí. És a dir, tot, reemplaçaments de totes les incorporacions que va fer l'any passat el Real Madrid. Cucurella, Dumfries, Konaté
i
Mourinho. Sí.
De la resta del Mundial, Miquel... resultat meromanco, s'empat de dos de Japó avui vespre, aquesta nit en Països Baixos, normal, no? Vull dir, Suècia va guanyar 5-1 a Tunísia, ha estat derrotat també juntament amb Alemanya.
Jo m'ha sorprès la derrota de l'Equador en Costa d'Ivori. Sí? Sí, perquè l'Equador ve... Tenc una dada precisament perquè l'Equador que va perdre ahir contra Costa d'Ivori per 1-0 ha trencat una ratxa, la millor de la seva història, de 9 partits consecutius sense a perdre. Feia 28 anys que una selecció no perdia fent 3 pilotes al pal, que són les que va fer el partit de nit, no? D'aquests 19 partits, havia guanyat 13, havia empatat 6, només havia rebut 6 gols en contra en 19 partits i va mantenir la porteria pròpia a 0 en 13 partits. Per això me va sorprendre ahir un poc la derrota d'Equador davant Costa d'Ivori.
I Països Baixos, Holanda, no perd...
Sí,
des de quan no perd?
Sí, mira, du 13 partits consecutius sense perdre a la Copa del Món. No perd des de la final contra Espanya
el 2010.
D'ençà ha caigut eliminat a tantes de penals, no ha sumat els punts necessaris per mort d'empats i totes aquestes coses, però no ha tornat a perdre des de la final que va guanyar Espanya el 2010. És una dada molt, molt curiosa, també.
Mm-hmm. I avui sí,
el partit
sí,
deia que dels partits d'ahir se'ls va perdre a l'Equador, però va ser un partidarro, jo crec que és un dels millors partits del Mundial,
amb tres
el xut als pals de l'Equador i un de Costa d'Ivori que sí que és cert que per moments va ser molt superior, però bé, es varen combinar un poquet aquesta situació. Jo crec que també aquesta situació vull dir el domini del partit i jo crec que Països Baixos va pagar el conservadorisme del seu tècnic
Koeman.
I va pagar amb un empat perquè va acabar jugant en 5 centrals, és a dir, contra el Japó i a part de centrals alts i te fan el gol de l'empat
de cap,
del Japó, sí, que no són
sí, sí. Sí, sí.
Miquel Berger, demà més, eh? Demà sí, més i sí, sí, sí. Analitzarem un poc a poc estat del partit d'Espanya i veurem si hi ha res de nou del Mallorca. Gràcies, com sempre,
venga.
Amic.
Adéu, gràcies.
Adéu, company. Adéu. Una 42 minuts, Gavi, hem d'anar a Eivissa. Perquè...
Què ha passat
a Eivissa? Idò, que aquesta setmana hi haurà corretes també a l'Eivissa.
Sí?
Sí, demà presentaran, si no res de nou, el director esportiu. Dimecres, entrenador. També, la penya que empata... i el Sant Jordi, el penya esportiu Sant Jordi, que ahir va remuntar la eliminatòria contra el Porto. El Víctor Sancho, bon dia.
Què tal, bon dia.
Enhorabona per una banda, perquè el Sant Jordi ja és nou equip de tercera. El penya esportiva Sant Olari, apropa't d'aconseguir l'ascens a segona ref, no serà en el despatxos, serà sí. Esportivament, si s'acorda va bé i guanya. I l'UD que moviments de moment millors que el del Mallorca. perquè aquests sí que ja tenen entrenador, tenen director esportiu, ja tenen les coses més o manco planificades.
Sí, sí, a veure, en principi no hi ha res oficial, però demà i passat demà seria moment de presentacions a la UD Eivissa. Encara no tenim aquesta confirmació, ens ha avançat el club que la intenció és aquesta, que ja demà hi hagi una de les presentacions. Veurem si és primer la del director esportiu, de Michel Sanz. Sí. I la del míster Raúl Jona el dimecres. El més lògic per timing és que primer sigui el director esportiu, no?, i després l'entrenador, no?, per una qüestió de jerarquia dins del club, però veurem finalment què passa. Hi ha ganes d'escoltar-los perquè fa dies que sí, tenim algun anunci oficial, però no tenim cap comentari de per on va el club, l'estratègia esportiva. Volem escoltar a Michel Sanz i també voldrem escoltar el míster, clar que sí.
Això pel que fa a l'UD i la penya esportiva, que ahir va treure aquest resultat bo, 1-1 a Granada, contra l'Arena d'Armilla, l'equip des que va jugar amb el Granada, del míster sí, de Jorge Granada, Molina, Jorge sí. Molina. I ara dissabte a les 8 està confirmat, dissabte a les 8 del vespre la tornada.
Exacte, dissabte a les 8 del vespre a Sant Eulari. Sí, està bé el que comentaves a l'inici, perquè la penya esportiva cert que ha aconseguit alguns ascensos a l'antiga segona B per temes administratius, no? Perquè per bé equips que no podien pagar baixaven de categoria i tenia aquest dret a pujar. A la gespa, fent memòria, només ha pujat dues vegades anteriorment. Al final de la dècada del 2000, el 2008 contra el Don Benito, que va pujar a l'antiga segona divisió B, i després el darrer ascens és de l'any 2019, just abans de la pandèmia, amb Raúl Cassany, de tercera a segona B, també era encara la segona divisió B antiga, contra el Tamaraceite de Canàries, també un partit primer fora de casa, i la tornada va ser en Sant Eulari, un partit molt, molt complicat, que va aconseguir guanyar al final amb un penal molt dubtós la penya i va aconseguir ascendir de categoria, així que no s'espera que sigui fàcil, sobretot perquè l'Armilla, l'Arenas d'Armilla és un equip complicat, dur de jugar, Jets, es nota que Jorge Molina, el míster, ha estat uns quants anys amb entrenadors com Bordalàs, etcètera, no? És un equip físic, defensiu, que controla bé les transicions, vull dir, no serà fàcil, és cert que la penya a casa seva és un equip fort, no? Segurament té més qualitat individual la penya, però veurem, no? No s'espera que sigui fàcil, i perquè la penya, sobretot aquests partits, mai ho ha tingut fàcil, no?, per pujar de categoria.
Víctor, bon dia, som en Gavi.
Què tal, Gavi?
Te volia comentar una cosa, no sé si es diu qualque cosa per allà per Eivissa. He vist unes declaracions de Thiago Bebe dient necessito tornar a Saragossa per acabar el que vaig començar. Justament aquesta temporada que l'Eivissa i el Saragossa es trobaran a Primera Federació. M'ha cridat molt l'atenció aquestes declaracions.
Mira, jo aquesta no les he llegit. Ja, a veure, potser això indica que segurament el club ja li ha indicat alguna cosa. Que, és cert que ahir finalitzava, no?, aquí el contracte. Bé, tot apunta que potser no és un jugador de l'interès del club, més que res perquè tampoc ha acabat jugant gaire. És un jugador molt veterà. No sé si s'està venent o no està venent, si n'hi ha interès per part de l'equip que dirigeix girar Ibai Gómez aquesta temporada, al Saragossa. No tenc ni idea, però és cert que a l'Eivissa és molt complicat a treure informació en aquest sentit, i més sobretot després que hagi sortit un director esportiu i hagi entrat un altre, perquè totes les reunions que estava tenint en Javi Lara es van trencar de manera repentina, sorprenent, i ara no sabem com està aquesta via, no?, la de BB. Tot apunta que potser no continuarà, però ja veurem què passa finalment.
Bueno. I el Penya Esportiva Sant Jordi, que ahir va remuntar, jo vaig veure el partit, que a nostre el vaig veure, per YouTube. Minut 90, per tot ja sé que cantava 700, com aquell que diu, perquè és que quedava ja res. I va empatar, bon gol, i el va dur a la pròrroga. Va ser molt emocionant, una pròrroga on la Penya Esportiva Sant Jordi va parar un punt més, possiblement, que el Porto. No sé si físicament va aguantar un poc més o què, perquè també en aquella hora, 3 i mitja, ja n'hi ha. Jugant a aquesta hora, jo m'imagino que tot això també condiciona un poc el viatge de tornada
jugant
del Porto.
Jugant a aquesta hora, un 14 de juny.
Sí, però m'imagino que condiciona un poc el viatge de tornada del Porto per evitar de fer, a fer vespre a Eivissa, no? Que és molt difícil, és molt complicat també en aquesta altura, i molt costós. Com s'ha viscut aquest ascens? Demà, per cert, tindrem el president Alfonso Rojo.
Sí, no, bé, molt bé. Jo crec que la penya esportiva Sant Jordi és un club que ja està intentant estabilitzar-se en tercera federació. Li està costant. A vegades parlem de tercera federació com si fos fàcil, no? Potser una competició més humil en aquest sentit, però el Sant Jordi té la intenció, fa l'esforç econòmicament també per mantenir-se, i mira, li està costant. En qüestió de 5 o 6 anys ha pujat 3 vegades. És cert que abans no havia estat mai a tercera federació, però ha tornat a baixar molt ràpidament. Ara torna a pujar, entre cometes, per la via ràpida. Ha estat una temporada d'una tercera, havia baixat just fa un any de categoria, i l'equip que presideix Alfonso Rojo torna a pujar, li ha costat, no?, perquè ells volien pujar per la via ràpida en el sentit de la primera eliminatòria, que no van poder ser, i ha tingut que ser per aquesta via, i li ha costat molt, perquè el Porto, fixa't tu que va tenir Toni un penal també, per posar-se a 0-1.
Sí, en 0-0. En Ramírez crec que va ser 10, és que va fallar, bé, va fallar, no, va aturar el porter, millor dit, va fer una molt bona aturada el porter, va anar a l'esquerra del porter del Penya Esportiva Sant Jordi, va fer una molt bona interrupció, i aquí possiblement va ser la clau del partit.
Són detalls totalment. Quan arribes a aquestes alçades de temporada, pareix que té que ser fàcil perquè potser un club té més pressupost que altre, que és més humil, que nunca s'ha vist en aquestes situacions, però jo crec que al final, amb excepcions, situacions estranyes, fixa't tu, per exemple, l'altra eliminatòria que ha acabat pujant
l'Arenal,
increïble, no?, que havia guanyat el Sant Jordi 0-2 a domicili i cau a casa 1-4. Vull dir, situacions estranyíssimes, vull dir que no es pot donar res per sapigut, no?, així que és molt complicat, i sempre pujar és un mèrit, no?
Demà mirem també de tenir o el president o l'entrenador qualcú de l'Arenal, juntament també amb el president, com dit, de la penya esportiva Sant Jordi, Alfonso Rojo. Víctor, qual cosa més?
No, res, esperant moltes ganes d'escoltar els nous protagonistes de l'Eivissa per aquesta temporada, que esperem si sigui la de lluitar per tot, de pujar de categoria, veurem, però moltes ganes d'escoltar a Michel Sant, a Raül Jona. Veurem si el president fa acte de presència. No s'han confirmat fins ara que vagi estant Amadeo Salvo a aquestes rodes de premsa. Normalment sí que està, no?, quan arriba un nou director esportiu o míster. Així que també pendents de poder escoltar el president, perquè hi ha moltes coses que preguntar-li.
Fins demà, Víctor. Gràcies.
Molt bé, una abraçada a tots.
10 minuts per arribar a Verdú, a Esport 3.
A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Esports 3. IB3 Ràdio és esport. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Bé, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional, i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre.
Sa mà es dretana i sa cama es descarrana.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
I ara parlant de futbol sala, perquè el Palma diu adéu a la temporada. L'equip que entrena Antonio Vadillo va perdre per 6-4 contra el Pozo Múrcia. Queda eliminat del play-off pel títol, Gavi.
Sí, que acomiada la temporada, absolutament, perquè hem de recordar que el filial tampoc ha aconseguit l'ascens, i en aquest sentit també ha acabat la temporada l'equip d'Òscar Tessies.
Va guanyar a casa, però va perdre a Mataró.
Exacte.
de 5 a 3, no?
5 a 3,
va guanyar 2 a 1 a casa, sí. 5 a 3 a Mataró, per tant, puja el Mataró a la segona divisió, ells queden a segona B, i juntament també amb el Manacor, que ha aconseguit l'ascens a segona B.
Exacte. Bueno, a Múrcia s'ha acabat una història un poc diferent aquesta temporada, ha estat una temporada difícil, amb molta irregularitat, ha combinat el Palma resultats boníssims amb resultats absolutament inesperats, però dit això, aquest equip aquesta temporada ha tornat a jugar 3 finals, de les quals n'ha guanyat una, i ha jugat 2 semifinals. Molts d'equips de la Lliga de Futbol Sala voldrien arribar a 3 finals i 2 semifinals. Mm-hmm. El que passa que, clar, com que aquesta temporada ha fuit la Champions i ha fuit la possibilitat de tornar a jugar a Champions la pròxima temporada...
Perquè anirà en Barça i el Pozo, ara.
Exacte. Això sembla que la temporada ha estat una mica dolenta. Jo diria que irregular. No arriba a dolenta. Efectivament, no ha estat...
Va deixar
la
magre dolça, ara que està de moda aquesta paraula.
Sí, ara que està de moda aquesta paraula. Però, bueno, és el que t'he dit. S'han jugat 3 finals, 2 semifinals, i esperam un altre estiu, com sempre, amb molt de canvis, amb molt de moviments. Per exemple, crec que podem escoltar Fabinho, el jugador del Palma Futsal. Havia acabat el partit, es vàrem trobar al passadís de la zona de vestuaris del Pozo Múrcia i li vàrem demanar per l'eliminació i per quedar fora de la Champions, i ell mateix va fer una menció a que pràcticament continuarà tot l'equip, me va cridar l'atenció, i entonces vaig aprofitar per demanar-li a ell si ell quedaria. I aquestes són les dues respostes.
Sabemos que este equipo puede sacar muchas cosas buenas. Creo que la mayoría se queda para la próxima temporada. Y ahora es descansar porque merecemos mucho también ese descanso, porque fue una temporada fue una montaña rusa, ¿no?
Seguramente se van a quedar muchos. ¿Fabinho también?
Bueno, todavía sí, por ahora sí, puede ser que sí, no lo sé lo que lo futuro pertenece, hay que entregar las manos de Dios y es esto, seguir.
Queda tot a mans de Déu, tal vegada sí, de moment sí, encara no ho sé, massa dubtes al voltant del seu futur com a jugador del Palma Futsal, ja és un jugador reconegut a tota Europa, el coneix tothom i té un bon cartell.
I el míster?
I el míster me va cridar també l'atenció. Primer, vos vaig a dir que es va tancar en el vestidor amb els seus jugadors i al cap de 10 minuts varen sentir aplaudiments. Aplaudiments d'una plantilla que segurament han rebut paraules d'un entrenador que està satisfet de la feina que han fet, com varen superar aquell mes de març que va ser horrorós, com han jugat aquestes finals i han donat el que tenen. I no, aquest any no hi havia més. I després me sembla que també va haver una espècie de menció especial per en Lin, que segurament deixa el futbol sala professional i va ser un poc el seu comiat.
Vull pensar que tot això durant aquest dia...
Sí, hi haurà molt de moviments, hi haurà moltíssims de moviments. I me sembla
notícies,
que Antonio Vadillo ha deixat un recadat per aquells que tal vegada pensen que jugar 3 finals i 2 semifinals no és res.
Yo estoy fastidiado por los jugadores porque me hubiese gustado pasar. Me hubiese gustado, pero ¿sabe para qué? Para que nadie se monte en el barco. En el barco hay que estar siempre, no cuando interesa. En el barco hay que estar siempre. Entonces me entristece por ello.
Hi ha gent que només li interessa estar en el barco quan les coses van bé i hi ha copes europees? O vol dir que n'hi ha qualcun que se tira del barco quan no hi ha Champions? Me sembla un recadat important.
Que no sempre, quan les coses van bé, t'afegeixes a ser bones. No? També quan les coses no van tan bé, a ser dolentes, és quan sempre quan necessita més suport.
Sí,
no?
sí. Me sembla que és un recadat per a gent que ho sap i que ho escoltin.
I avui hi ha hagut conveni Federació, Miquel Jaume i UIB per formar un equip de futbol sala femení universitari.
Sí, ha estat avui de matí a la UIB. Me sembla que és una passa al front també per tal de potenciar el futbol sala femení i el Palma ha decidit fer-ho a través de la Fundació i amb aquest acord en la universitat. Sentim el president del Palma, José Tirado.
Queremos hacer un proyecto a largo plazo, bonito y sobre todo único, diferente, ¿no? Yo creo que se juntan dos entidades, como es el Palma, a través de su fundación, que es la que va a liderar con la universidad este proyecto, donde queremos empezar desde abajo del todo. Creo que también la fundación y el Palma Futsal tenía un compromiso con el fútbol sala femenino. Podíamos haber hecho un equipo, pero queríamos hacer algo diferente. Yo creo que es un día muy bonito, muy importante. Primero porque creo que somos dos entidades que damos un paso hacia adelante. Creo que la universidad, pues la creación de este equipo universitario femenino que nace de la mano, porque al final es una sociedad, es un equipo que entre las dos entidades vamos a ir de la mano.
Futur, sempre mirant cap endavant al Palma Futsal amb les seves decisions, i aquesta és una passa més, que jo crec que era important, crear de qualque manera, no sé si la convencional o aquesta, però de qualque manera donar una passa al front a respecte del futbol sala femení.
I aquesta és la darrera hora de l'actualitat del Palma Futsal. Acabam amb bàsquet perquè València-Barça serà la final de la Lliga ACB després que l'equip de Pedro Martínez eliminàs ahir el Joventut de Badalona a les semifinals. El conjunt taronja va sentenciar la sèrie el tercer partit amb una gran exhibició de Jim Montero. El dominicà va fer 24 punts, 8 rebots, 7 assistències i 39 de valoració. La final...
Tots dos han arribat a la final per la via ràpida.
Sí, la final començarà el pròxim dijous al Roig Arena de València. Quin pavelló, mare meva.
Pavelló espectacular.
Espectacular, no cap dubte. El pavelló on juga els seus partits al València Bàsquet. Res, queda un minut per arribar a les dues del migdia. Ja estan preparats els nostres companys dels serveis informatius, en Sara Casas. Pràcticament ja és que ho han dit tot, del Mallorca, de l'Espanyola...
Passaran coses.
Per això hi ha de Marta Sampas.
Sí.
Avui hora baixa. Ha tornat
de
Formentera, sí, ha tornat.
Ah, era Formentera.
Ha tornat, i està preparadíssima per
contar-nos
avui hora baixa, avui cap vespre, quanta informació esportiva es produeixi, i estareu ben informats.
Estàs segur? Jo no l'he vist.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí.
Ara m'atracaré.
Gavi, gràcies.
Adéu.
Te sentim ara.
Ara estàvem...
Avui migdia és informatiu també. Joan Jiménez, gràcies. Control tècnic. Vora parlar Toni Fuster demà. Més esports a partir de la 1:05.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.